És hora de les sèries amb la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra, com estàs? Bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Amb la Sandra parlem de sèries. A veure, Sandra, què ens portes avui? Perquè després que t'has quedat torta de les tofàs, sé que estàs
calla,
molt trista.
Calla. Sí, estic molt trista. No, però em fa gràcia perquè clar, en Joel ens posa una musiqueta sense saber de què va la sèrie d'avui.
Home, una música elegant, no?
Per tant, vols dir que hauríem de posar una música com avui, a veure, de terror?
Avui sí, jo crec que una mica de música terror? De... Sí, terror, de suspens, o potser suspens, no? Potser una mica.
Sí, una cosa d'intriga.
Una cosa més negra, més fosca.
Ai. Ho busco, eh? Música fosca.
Música fosca.
No és pas la Billy, no?
Mira, ens podria servir,
sí?
Ens doncs podria
va.
Servir Billy Eilish.
Vinga, va, som-hi.
Jo crec que aquesta...
Aquesta sí, no?
Això és música fosca? No és que jo ara m'hi estic imaginant.
Gaire clara.
Home, exacte. És com si estiguessis dins d'un bombo, saps què vull dir? Per tant,
sí.
És com una mica fosc, això.
Sí. Yeah.
Per què ens serveix aquesta música,
Sandra? Mira, ens serveix per dues coses. Una, per posar l'ambientillo. És, això és una música fosca, però no fosca del tot. Punt de...
A mitja llum, dius.
Sí, no, però ens posa una mica en un marc mental de que alguna cosa... passa, no? Sentim la Billie Eilish que sempre té aquesta... sempre va vestida d'una manera una mica estranya, fosca, ara s'ha tenyit el cabell negre i ella té aquells ulls tan blaus que fa una mica de por, però alhora és una nena jove que a més és simpàtica, és amable amb els seus fans, graciosa... Llavors té una mica aquest contrast d'una cosa doncs, que no te'n pots acabar de fiar, no? Potser que no saps per on en sortirà i si tindrà un bon dia o un dia que, com diu aquesta cançó, no és el bad guy, no? Aquesta, o...
Sí, el bad guy.
Sí, el bad guy, o serà una persona una mica dolenta. I per què l'altra raó que em va bé a la Billie? Perquè la Billie Eilish debuta com a actriu en la sèrie que us porto avui.
Ah, mira.
Ah, sí.
Caram.
Tanquem el cercle, exacte.
Fa com la Lady Gaga, que també es va posar a fer d'actriu.
Però és la protagonista de la...
No és ben bé la protagonista, té un rol molt secundari, però sí que evidentment és el que ha fet cridar més l'atenció i el que la molta gent... Jo he descobert aquesta sèrie perquè han començat a sortir vídeos de el primer paper com a actriu de la Billie Eilish. Això que, a darrere d'aquesta sèrie que us porto avui, que es diu Swarm, S-W-A-R-M, i en Donald Glover, que és el Childish Gambino. M'esteu mirant amb una cara de no sé qui és, però...
Ara els veuen, però estem segur, com les emoticones aquelles d'un moment que no sabem ara qui
segur que si el veieu físicament sabeu qui és, perquè és un tio conegut, que a més ha sigut molt aclamat per la crítica sempre, des del punt de vista de sèries i de com ell com a creador de sèries. Ell és el creador d'Atlanta, aquesta sèrie... És que clar, és un món molt Nietzsche, no? O sigui, la gent que el coneix i que ha vist les seves sèries el té com molt destacat. Als Estats Units és un fenomen, però sí que és un fenomen molt afroamericà, no? Molt de la black culture d'allà, no? Tot com la Beyoncé, diguéssim. Pensa que la Beyoncé sí que és un fenomen més global, però sí que el fandom d'aquest home, no? D'aquest artista, perquè ha tocat moltes facetes diferents de tot el món de l'art, és una mica reduït en el que fa al seu coneixement, no? A Europa no ens ha arribat tant aquesta super fandom que té, no?
I perquè potser està més a les zones tipus Bronx i llocs d'aquests on la cultura negra està com més arraigada, no?
Jo crec que sí, això per una banda sí, o sigui, la cultura negra el té molt present perquè ell ha sigut un dels seus, no sé com dir-ho, però els seus projectes sempre hi ha hagut, no? Afroamericans sempre s'han posat personatges, no? Vull dir que és una mica
un
com el seu ambaixador, no? D'alguna manera.
Sí.
Però als Estats Units ha sobrepassat també aquesta cultura negra, no? I diguéssim que en el món de l'entreteniment és també un dels grans referents actualment, un dels creadors més innovadors i més respectats també per tots els artistes. I això és la part Donald Glover, que és la part com a creador de televisió, i llavors tens el Childish Gambino, que és la seva faceta musical, que també ha fet cançons, n'hi va haver una de molt famosa fa uns anys, amb un videoclip, segur que el vau veure el videoclip, que anava una mica sobre els tirotejos. I era un videoclip on tu et posaves a la pell d'una persona amb una escopeta que entrava a tirotejar, no? I una mica, vull dir, que té aquest punt de vista molt crític sempre en els seus projectes, vull dir, no sol fer projectes blancs i ja està per passar una bona estona, sinó que darrere sempre hi té amagada una crítica. I per tant, o sigui, el nom de Donald Glover ja hauria hagut de ser un reclam per aquesta sèrie, però clar, a més, hi poses el de la Billie Eilish i ja petes tot el...
És a dir, que és una sèrie que tindrà un gran èxit, o que té un gran
èxit.
Mira,
ara mateix,
no?
Vosaltres sabeu aquesta pàgina al Rotten Tomatoes,
sí,
que us he dit alguna vegada, que és una de les pàgines de referència de la crítica i una mica per saber les tendències que hi ha a internet, sobretot, i també en el món de l'entreteniment. Ara mateix et diuen que el que és més popular en el món de la televisió, de les sèries, és, evidentment, The Last of Us, i el segon ja és Swarm.
Ah, mira.
Mira, veus.
Per tant, anem en camí. És una sèrie que ha passat molt desapercebuda. Es va estrenar fa 4 dies, la setmana passada, però de moment ha anat passant una mica desapercebuda aquí, a Espanya, i veurem com ara anirà traient el cap, i segur que d'aquí res en parla molta gent, perquè té una... Té una proposta curiosa. Ja vam si l'escoltem.
If I got to do her makeup, I wouldn't be able to touch her face. My hands would be shaking so much. You still tweeting from that old-ass Swarm account?
Mm-hmm. She's not like everybody else. She knows what we're thinking and she gives it a name. She's a goddess. With your feet on the air
and your head on the ground. I gotta grow up, Dre. I can't stay here with you.
Why are you doing this to me?
I had to ask you to leave.
What do you think she's doing right now? Who's your favorite artist?
You're a killer bee. Part of the swarm. Talk about Nyjah. He gets stung.
They are not your friends. Those are some crazy ass fans.
This is feeling a little bit sketchy.
Sí que és molt dark, això, eh?
I et fa pensar, vas sentint, no?, aquestes abelles, no?, aquests que sents, no?, i la música i tot plegat, i us explico, val?, de què va, i així potser entendreu alguna de les paraules que s'han dit aquí en el trailer en anglès. La protagonista és l'Andrea, el diminutiu, que és una noia jove que està obsessionada amb una estrella del pop. Vale, una cantant fictícia, val? Però que n'hem sentit algun tros. La que canta és la cantant aquesta que és la que està obsessionada, la protagonista, però visualment els fans i tot, és clarament la Beyoncé. Vull dir, no és qui ella qui interpreta el paper, però és evident que és està inspirada en la Beyoncé. Fins i tot el títol, aquí tenim el títol de la sèrie, es diu Swarm, perquè els fans d'aquesta artista es fan dir The Swarm, no? L'enjambre.
Sí.
Els de la Beyoncé, el nom dels fans de les Beyoncé, són els Beehive. De Beyoncé, Beehive, que seria la colmena, d'alguna manera, de Beyoncé.
Està molt relacionat,
no?
Això, no?
Per tant, diguéssim que el paral·lelisme és clar i es veu d'una hora lluny, amb tot. Vull dir, tots els detalls d'aquesta artista són la Beyoncé, des de l'home, els fills, tot,
ja,
val?
Ja, ja, ja.
I llavors la sèrie el que fa és posar-te la pell d'aquesta fan i com aquesta obsessió per aquesta persona li trastoca totalment la seva vida i les seves relacions personals, la principal de les quals és amb la seva germana, que començava sent també, o sigui, quan eren petites eren elles dues que eren les fans d'aquesta noia, que tenien una conta de Twitter dedicada a ella, així, i llavors la seva germana té un nòvio, té una feina...
Evoluciona.
Exacte, evoluciona, comença a separar-se del que és aquesta vida fan, comença a tenir una vida real, i llavors aquesta altra, la germana aquesta, la Drea, es queda sola en aquesta obsessió. I aquí paro.
Aquí pares.
Aquí paro.
Jo mira que porto anys en el món de la música, però la veritat no he entès mai com a una persona es pot trastocar d'aquesta manera per una altra persona, no? En aquest cas amb una cantant o un cantant o el que sigui.
Jo, és una cosa que em fascina molt, perquè jo he sigut fan de molta gent i de molts actors i cantants i de tot, directors, de tot el que sigui, però sempre he viscut el fanatisme molt per dins i fins a un punt de jo mai em faria una foto amb una persona que trobo pel carrer i que sóc fan seva.
Home, jo, mira, jo fins aquí... Fins aquí ho entenc, no? Per tenir el record i per dir, mira, he estat amb aquella persona que tant m'agrada. Però totes aquestes coses de que no pots viure sense escoltar la seva música o veure les seves pel·lícules, que sigui, i que tot el dia estàs pensant en aquella persona, jo no ho entenc.
És un món... És complicat. O sigui, tu quan estàs al món de les xarxes socials ho veus. Últimament ho hem vist molt amb en Pedro Pascal,
sí,
de The Last of Us, el protagonista de The Last of Us, en Pedro Pascal. Tu vas a internet i no pots estar sense veure alguna cosa d'aquest senyor. I és un home de 40 i molts anys que de cop ha vist com s'han obsessionat amb ell internet. Sí, i és increïble, això. Contes dedicades a què ha fet avui en Pedro Pascal. Vull dir, és que fa por.
Sí, sí, fa por.
Sí,
que, clar, a veure, aquí psicològicament hi hauríem d'analitzar moltes coses, eh?
Sí.
Perquè,
jo d'en Pascal aquest estaria cagat, eh?
Aquest és un problema quan es parlava de... els nens i joves actors, mm-hmm, no? Que ja han vist molts exemples, perquè els hem vist al llarg del temps, que depèn de quina edat una fama repentina destrossa la vida. Però és que ja no cal anar a depèn de quines edats, és que a qualsevol edat un fenomen d'aquestes característiques realment, perquè a més és a nivell mundial, mm-hmm, que vol dir que no et pots amagar enlloc, et canvia i et pot arribar a fer molt complicada la vida,
sí,
també.
Sí, no? I tenim aquests grups de fans, els Swifties de la Taylor Swift, això, el Beehive de la Beyoncé, els Believers d'en Justin Bieber, que són com... és que realment n'hi ha alguns, no sé quins són, que es diuen Army. Que són, sí, que són l'exèrcit, i realment actuen com un exèrcit d'aquesta persona, no? Veuen la persona de qui són fans com un déu, i per tant tot el que fa aquella persona està bé i tot el que fan els altres en contra d'aquesta persona està malament. Llavors, si el seu artista s'enfronta d'alguna manera o algú ataca el seu artista, ells van en massa a atacar l'altra persona, no?
Jo crec que són persones que necessiten la figura d'un líder, no? O d'una persona, mm-hmm, que els digui el que ha de fer o el que no ha de fer, i emmirallar-se, no?, amb aquella persona, perquè no... O són persones que tenen poca personalitat, o, si més no, que psicològicament de vegades no estan gaire bé, també.
Doncs això és el que ens va analitzar aquesta sèrie, mm-hmm, Swarm, no? Una mica ens endinsa en aquesta faceta de ser una persona superfan, super, que tota la teva vida està... gira al voltant d'aquesta persona, mm-hmm, que aquí és fictici, però que a la vida real en tenim, tindríem 10.000 exemples, i com tot el que tu fas està encarat a aquella persona i te n'oblides de la teva vida.
Sandra, una pregunta. El fet que Billie Eilish hi sigui, vol dir que la banda sonora ella també hi ha fet alguna cosa o no? Perquè a vegades quan un participa també forma part de la banda sonora.
Aquí hi participa des d'una manera més meta. És a dir, ells, fent aquest paral·lelisme amb la Beyoncé, també fan altres paral·lelismes. És com una mica allò, no? Et fan una broma del món de les popstars d'avui en dia, però algun dels personatges que surten aquí són popstars
en
si mateixa. No.
Ah.
No, però que ella sigui qui fa aquest paper és una mica una crítica dins d'una crítica, no?
D'acord.
Diguéssim, ratlla una mica la paròdia de vegades, perquè és una sèrie... Jo la definiria com un thriller de terror psicològic, però amb comèdia negra, perquè hi ha escenes que et fan riure moltíssim. Són 7 episodis, 30 minuts per episodi,
vull dir,
és curtíssima, o sigui, us la podeu mirar en una tarda, jo la vaig mirar una tarda, i està a Prime Video, vull dir que és una plataforma força accessible.
A tothom.
Me la vaig apuntar.
No només hi apareix la Billie Eilish com a nom conegut, tot i que sí que és la més coneguda, però, per exemple, té un paper més protagonista que la Billie Eilish, la Chloe Bailey, que segurament tampoc sabreu qui és, perquè és com un artista molt generació Z, és molt, molt actual, tot just acaba ara de repuntar, però que precisament és com una mena de protegida de la Beyoncé. Vull dir que aquí ja tenim també una altra referència. Sí. I la Chloe Bailey fa de la germana de la protagonista, i ella és, la coneixem sobretot com a Chloe i Halle, que és la seva germana, que entre totes dues tenen un número musical, i la seva germana potser sona més el seu nom, la Halle Bailey, perquè és la nova Sirenita, és l'actriu que farà de Sirenita en aquesta nova adaptació.
Que ja ha sortit el tràiler de Disney.
Exacte. Llavors, bé, aquesta també és una mica coneguda, potser us sonarà una mica la cara quan la veieu. el nom més conegut, diguéssim, o que la gent dirà, tot i que físicament segurament no la coneixerà, és la Paris Jackson, que és la filla de Michael Jackson, la fillastra de Michael Jackson.
I surt també en aquesta sèrie.
Que també té un rol petit en aquesta sèrie i que té una frase que internet l'ha reproduït molt perquè fa referència directa amb el seu padrastre. I llavors un altre nom, que si el veieu
els crèdits
direu, ostres, en Rory Culkin, que és el germà de Macaulay Culkin.
Ah, aquí sí, tenim tota la família, ho veieu, no? Els fills,
sí, totes les sagues, no? Totes les sagues americanes importants o conegudes.
I espereu, perquè us he dit, és la sèrie amb Donald Glover, és Donald Glover i la Janine Navers, que no és tan coneguda com en Donald Glover ni està quedant una mica eclipsada per ell, però també és la creadora d'aquesta sèrie. I una de les guionistes de la sèrie és Malia Obama, que és la filla de Barack Obama.
Saps que jo ara estava... volia dir... No surt l'Obama, perquè, clar, vull dir... Doncs mira...
Doncs sí, la filla gran de Barack Obama, que ha estudiat a Harvard, que s'ha graduat ja de Harvard, que va fer les pràctiques, diguéssim, les va fer a la productora d'en Harvey Weinstein, però bueno, sí, en el mundillo.
Bueno, allà hi va anar-hi molta gent.
Doncs ara és una de les guionistes també d'aquesta sèrie.
Que per cert, es diu Enjambre a Amazon Prime. Ah, vale, perquè a l'hora de buscar-ho, he anat a buscar, sí, com que aquí ja sabeu que ho tradueixen tot, li han posat Enjambre.
És que... A mi em fa por que es va estrenar fa uns dies una altra sèrie, també, que es deia Enjambre.
Ah, calla, que no sigui aquesta.
No, és aquesta. És perquè aquesta, sí, no? L'he vista i la protagonista és aquesta noia que quan busqueu la sèrie us apareixerà en portada, que és la Dominique Fishback, que tampoc és una noia que no hagi fet res, vull dir, és molt joveneta, és del 91, vull dir que és molt jove, però ha fet Show Me a Hero, que és una minissèrie que va passar una mica desapercebuda aquí el 2015 amb l'Oscar Isaac, però que està molt i molt bé, jo la recomano moltíssim. Doncs ella, diguéssim que el seu paper breakout, no, el que va començar a ser coneguda va ser aquest Show Me a Hero, i sobretot també a The Deuce, la sèrie aquesta de Deuce, ella té un paper allà, i també va aparèixer, com a l'última cosa més coneguda que ha fet, a la pel·li Judas and the Black Messiah, que no, no recordo on, si era Netflix o qui és que va treure aquesta pel·lícula, però va ser una pel·lícula molt criticada, també aclamada per la crítica, i ella també apareixia, vull dir que té ja el seu repertori a darrere i que aquí fa un paper espectacular. Vull dir, a part del que us he dit, de si us crida l'atenció aquesta aposta, és una mica, és força original, no?, el que ens proposa la sèrie Swarm, però a més de Donald Glover, que ja ens et diu que estarà ben feta, que estarà bé d'un punt de vista creativament parlant potent. És aquesta idea original, provocadora molt. Tens una actriu protagonista que et fa el paper de la seva vida, està espectacular la Dominique Fishback, i a més és una sèrie incòmoda que et fa remoure't en el sofà, perquè a més i reconeixes aquesta cultura, és el que dèiem aquí, no? Ens
sí,
fa pensar.
Sí, perquè això existeix. De fet, m'ha cridat l'atenció, que això ho hem de posar sempre entre cometes, eh? Sí. Ja sabeu que es fa sempre una descripció petita a cada plataforma, no? I en el cas de Prime, aquí posen assassinatos, sexo, música, punt, no és una obra de ficció.
Caram.
Per tant,
que està basada en alguna cosa real, no?
Aquí,
no, és que el punt que ens hem dit, sí, internet, tal, Twitter, atacs, no sé quantos, però quantes vegades surt a les notícies, no?, de que algú ha entrat a la casa de...
Sí, moltes.
Vull dir que és una cosa que existeix, que passa de veritat, i que aquí el que li han criticat és que fent que aquesta protagonista, aquesta artista pop fictícia, s'assembli tant a la Beyoncé, sembla que estigui criticant a la Beyoncé, no a la Beyoncé, sinó als fans de la Beyoncé, no? Yeah. Sembla que no sigui tant una crítica com el que vol ser el fandom en general, o no el fandom, perquè els fandoms hi són i seguiran sent, però aquest punt tan obsessiu dels fandoms, sinó que sembla que estigui criticant concretament els de la Beyoncé, quan és el que diem, vull dir, una de les protagonistes és la Chloe Bailey, que és una de les protegides de la Beyoncé, Donald Glover és amic de la Beyoncé, per tant, és evident, o a mi em sembla evident que no és el que buscava la sèrie, però que sí que és veritat que se li està criticant una mica, que sembli una crítica als fans majoritàriament d'aquesta cultura negra que parlàvem abans,
sí,
de la Beyoncé, no? I se li critica també, i aquí és la part aquesta que jo no ho sé, jo crec que, o sigui, havent vist tota la sèrie, entenc el punt creatiu des d'on ell venia, i a mi m'ha agradat molt la sèrie, m'ha fet riure, m'ha fet mirar-me a mi mateixa i a la cultura aquesta que dèiem, no, d'internet. I a mi m'ha semblat una crítica d'aquestes, crítica barra paròdia, molt ben feta i molt original. Però sí que és veritat que deixa una mica de banda la part aquesta bona dels fandoms, no? Que és trobar un grup de gent amb gustos semblants als teus en un entorn tan tòxic com és internet,
clar,
no?
Clar, clar.
I sí que aquesta part la deixa una mica de banda, no? I se centra més en la part negativa d'aquestes fandoms, no? I que és evident que també hi ha la part bona i que, sense ser portada a l'extrem, tothom és fan, ha sigut fan d'algun artista, i per tant quan ets fan d'un artista i trobes algú que també és fan d'aquell artista, doncs això és evident que socialment és bo, no? Llavors sí que se li ha criticat una mica això, però jo entenc que el que venia a dir el Donald Glover amb aquesta sèrie, i jo crec que ho aconsegueix. Per tant, més enllà d'aquestes coses petites, que sí que és veritat que està bé que obrin conversa també,
sí,
És una aposta, jo us recomano molt que la aneu a veure. És fosca, ho hem dit abans, té aquest punt, ara sentim la Billie Eilish, no? Té aquest punt Billie Eilish de ser fosc però alhora anar a buscar el riure, anar a buscar una mica la broma, no? El ser atrevit però alhora doncs ser una nena que té 20 anys, la Billie Eilish, vull dir, és molt jove. Per tant, juga tota l'estona amb aquest doble... aquesta doble cara, no? De per una banda ser una cosa que et vol fer riure i que et vol fer gràcia, i per l'altra banda dir, epa, que això que t'estic dient és veritat.
Doblada,
i passa de veritat.
Doblada en espanyol o no?
Sí, això està prèiem segur.
Sí? Sí, jo
vaja,
crec que sí.
No ho sé, a tu miraré, tot però que, normalment...
Tot i que tu sempre recomanes que...
Gràcies,
exacte, que es vegin amb l'idioma original,
sí,
no?
He de dir que a mi m'ha fet pensar una mica, i no sabia si dir-ho o no això, perquè pot portar spoilers, però...
Compte, eh?
Sí, m'ha fet mira, no direm què, m'ha fet pensar en una sèrie de Netflix que a molta gent li agrada.
Molt bé, doncs va.
Amb una sèrie de Netflix que a molta gent li agrada.
Sí.
Sí, 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 però no direm quina.
No direm.
I acaba com acaba? Acaba que...
Això ja no.
Sandra, tenim més coses?
Doncs mira, us repasso molt ràpidament. Swarm, la teniu a Prime Video, una temporada, 7 episodis,
sí,
30 minuts per episodi, la mireu rapidet. Per què l'heu de mirar rapidet? Perquè ens arriben coses noves aquesta setmana. Divendres s'estrena la segona temporada del reality de la Georgina.
Ah, sí.
A Netflix.
Sí.
Que estan fent una mala Georgina promoció. Sí.
Jo l'he vist, eh? No l'heu vist vosaltres?
Jo sí que la vaig veure aquesta també, quan es va
estrenar. A mi em farà, he rigut, perquè mentre tens Prime Video estrenant això, tens HBO Max de Last of Us, tens totes les plataformes, tenen el Disney amb Mandalorian, totes les plataformes tenen una sèrie grossa, guai, gran, sí, que estan estrenant. Bueno, la notícia de
aquí
Netflix és que estrena
aquesta,
la segona part del reality de la xicota d'en Cristiano Ronaldo, la Georgina, Soy Georgina, temporada 2 a Netflix divendres.
Molt bé.
També divendres, Movistar 2, temporada 2 de Yellow Jackets, no sé si us recordeu aquesta sèrie que en van parlar, aquell equip femení de futbol amb un avió, s'estavellen, només sobreviuen 4 de les integrants de l'equip, i uns quants anys després encara no expliquen què va passar i què van haver de fer per sobreviure. Aquesta temporada s'uneix al repartiment l'Elijah Wood, que és en Frodo del Senyor dels Anillos, que s'uneix en el repartiment com un detectiu que vol seguir investigant què va passar en aquell accident, no? I per tant la teniu divendres a Movistar Plus. I dilluns, en parlarem la setmana que ve, però arriba sorprenentment l'última temporada de Succession, aquesta sèrie top d'HBO Max, que sabíem que arribaria a la quarta temporada, però no sabíem que seria l'última. I sí, quarta i última temporada de Succession, HBO Max, dilluns, una de les grans sèries dels últims anys. Si algú està perdut i no sap de què va Succession, la família Roy, que és aquesta propietària d'un dels grans imperis mediàtics del món de l'entreteniment, i que el seu patriarca, no, el pare gros, es vol retirar, i per tant ha de deixar l'empresa en mans d'algun dels seus 4 fills, i evidentment això és com quan reparteixes una herència, que surten totes les cares fosques de tothom, perquè tots evidentment volen quedar-se amb el superimperi. Per tant, dilluns, quarta i última temporada de Succession a HBO Max.
Sandra Sotillo, gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
Al llarg de 85 anys, el nostre objectiu ha estat ajudar-te a trobar la teva bellesa exterior i el teu benestar interior. Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia aquest any celebrem el nostre 85è aniversari i ho volem celebrar amb tu, que formes part de la nostra història, amb un regal molt especial. Fins al 10 d'abril tots els clients que es facin qualsevol tractament podran gaudir de l'Elift 85, una experiència creada en exclusiva per l'aniversari, amb cosmètica orgànica vegana i amb la tecnologia més puntera. Deixa't portar pel món dels sentits i celebra amb nosaltres aquests 85 anys. L'Orquídia, Centre Mèdic Estètic. Ens trobaràs al carrer Serra i Ginesta 15 d'Olot i a orquídia.com.